L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
Troba el moment per fer el pas i convertir-se en família d'acollida, perquè en el nostre cas tots dos treballàvem amb fills, la feina, la casa, i penses, no podré, i doncs sí, en el moment que et decideixes, veus que te'n surts. L'altre tema és un cop acull. Nosaltres hem tingut dos acolliments relativament fàcils, però sí que és veritat que el primer, el petit, durant el dia estava molt bé, però les nits es desconsolava i no hi havia manera de consolar-lo, cridava, s'esgarrapava, i físicament era dur perquè no l'havies de contenir, i penses, potser m'he precipitat i no estic preparada, no? Al final van ser qüestió d'una setmana, 10 dies, que es va adaptar, pobret, fins a dia d'avui, que és un mes a la família i superbé. I l'altra cosa que serà difícil, que nosaltres encara no hem viscut, però que aviat ens tocarà, és la separació. Serà la part més dura. Al final, ningú deixa de fer coses que li agraden per la por que s'acabi. Doncs, en aquest cas, igual. Ens hem de quedar amb el que hem disfrutat, amb el que hem viscut, i seguir endavant.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Miri en família d'acollida, i és que no tots els nens i nenes tenen uns pares que se'n puguin fer càrrec. A Catalunya hi ha més de 700 famílies acollidores i més de 900 infants i adolescents que viuen en famílies d'acollida. Però atenció, no n'hi ha prou. 500 menors tutelats esperen en centres una família d'acollida que els ofereixi una llar temporal. De l'acolliment familiar en parlem amb...
Samantha Martínez, educadora social i pedagoga del Servei d'Acolliments Familiars de Creu Roja. Verònica Anton, psicòloga sanitària i directora de Senda. I els testimonis de la Cèlia i el Jordi, la Míriam, l'Aurora i el Nacho, que han acollit criatures en diferents modalitats. I acabarem amb Com Educo, amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Si pots obrir les portes de casa teva, fes-ho. No podem permetre que hi hagi criatures acabades de néixer vivint en centres, tot i estar ben ateses. Anna, família acollidora.
Heu parlat de l'acolliment familiar, ens van preguntar l'Aurora a Telegram, i la Verònica Anton va escriure: des de Senda fa anys que acompanyem nens i nenes d'acollida en processos de teràpia per elaborar les seves històries de vida, i hi ha experiències molt reparadores en aquests processos, i d'altres, diu ella, més doloroses, però l'entrega d'aquestes famílies és brutal. En parlarem avui a l'Ofici d'Educar. Ens preguntem, acollir infants, com es pot acollir infants? Volem conèixer històries de vida d'aquests infants. Hem definit acollir infants amb l'aigua al coll. Ens acompanyen la Samantha Martínez i la Verònica Anton, i fem un recorregut per començar. Hi ha diferents tipus d'acolliment. D'urgència i diagnòstic, que l'infant de fins a 6 anys viu amb una família un temps determinat mentre s'estudia les circumstàncies que l'han separat de la família. L'acolliment simple, quan la criatura és acollida per una família per retornar-la al seu entorn familiar abans de 2 anys. L'acolliment permanent, quan el desemparament és definitiu i l'adopció no és possible o recomanable. L'acolliment en unitat convivencial d'acció educativa per infants i adolescents tutelats amb necessitats educatives especials, malalties cròniques, trastorns de conducta o grups de germans que requereixen una atenció especialitzada. I l'acolliment també de caps de setmana i vacances, adreçat a canalla de més de 9 anys de centres residencials que necessiten un ambient familiar. Samantha, com funcionen els diferents tipus d'acolliment i quin és el procediment per acollir? No? Hem fet una repassada ràpida, però com va això, una família que vol acollir?
Pues bueno, una família que vol acollir, el primer que ha de fer és assistir a una sessió informativa, que en diem, no? I aquí on s'explica què és l'acolliment familiar, les diferents modalitats i d'on venen aquests nens i què necessiten, no? D'alguna manera. Llavors, si una família d'acollida, després d'aquesta sessió informativa, té clar que vol acollir, s'ha d'adreçar a alguna ICIF, com Creu Roja i d'altres que hi ha en el territori, no? I engegar el procés, no? Que consisteix en fer una sol·licitud amb una sèrie de documentació que requereix l'administració i passar per un procés d'estudi i valoració que consisteix en un mínim de 3 entrevistes i un curs de formació. I aquest procés és molt important perquè acollir no és fàcil. Acollir és una cosa, o sigui, té les seves complexitats i cal, quan una família o una persona vol acollir, no? Ser molt conscient de lo que és l'acolliment familiar i de lo que necessita necessiten aquests infants, no? I l'objectiu d'aquest procés, no, és que les famílies que s'ofereixin, per una banda, poder tinguin el coneixement i la consciència del que és l'acolliment, i per altra banda també nosaltres tenim la responsabilitat, no, de poder, no, fer d'alguna manera una petita criba, no, per veure, no, si aquestes famílies tenen la capacitat i les potencialitats, no, per poder acompanyar un infant en tot el procés d'acolliment.
La Cèlia i el Jordi tenien fills per separat, sumats són 5 fills, tenen 2 netes i són família d'acollida d'urgència i diagnòstic, la majoria nadons, i han fet ja el 6è acolliment i ara tenen un nadó d'una mica més d'un any. Primer moment hi ha com una trucada per avisar-vos que hi ha un nadó que us necessita. Com és aquest moment de conèixer i acollir algú nou en família? Jordi, Cèlia?
Home, és un moment màgic, perquè hem fet aquest curs que comentava la Samantha. T'has preparat, has anat parlant de l'acolliment, però no has tingut un nen que et mira amb aquells ulls o que et dona la seva maneta, no? Aleshores, el primer moment que tens el primer nadó és màgic. Clar, tu has tingut els teus propis fills, has tingut, en el nostre cas, també hem tingut els nostres propis nets, però que un nen que és tan desemparat, l'acolliment ve a resoldre situacions de desemparament, que el veus tan fràgil, i tens la responsabilitat, doncs, de que creixi el mateix que han crescut els teus fills, les teves netes, no? Això és un repte, però és màgic. És per nosaltres val moltíssim aquest moment i aquest procés, no, Cèlia? Mm.
I tot i així, quins moments heu tingut? Que imagino que n'hi ha hagut molts, de dubtes, de crisi, d'incertesa, de superació, de tristesa. És a dir, suposo que és una combinació, no? Perquè, expliqueu, vam haver de tornar a llevar-nos de matinada per donar biberons i canviar bolquers, no? I això, clar, això és com tornar a començar, no?
Sí, i tant. Tornant a lo del principi, jo en el meu cas, amb el primer nadó que ens van donar, era com que, o sigui, una sensació de dir, me l'estimo, no el conec, però ja me l'estimo, perquè se t'obre aquella necessitat de protegir aquell nen, no només d'estimar-lo, sinó de protegir-lo. I després, doncs clar, vull dir, el que comporta tenir un nadó de dies a casa, hi ha bibis, hi ha bolquers, hi ha plors. També és veritat que, com que són nadons, acabes de néixer, la seva motxilla encara no està plena de, bueno, doncs de males experiències, o experiències no tan bones, no? I clar, és una criatureta que el que vol són braços, aixutxos, petons i temps. Llavors, no és tan... A veure, és complicat físicament perquè, clar, vas més cansat, no és el mateix que tenir 25 anys, però, no sé, realment, el tenir un nadó a casa, si deixes de banda el que és la feina, em comporta, mira, a mi em dona una pau a vegades, i saber que estic allò, doncs, ajudant aquella criatura a que comenci bé.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, collir infants amb l'aigua al coll.
Em fas una abraçada, sisplau.
L'experiència de l'acollida és una lliçó de vida de cara als nostres fills per entendre que no tots els nens i nenes que neixen tenen una família que se'n faci càrrec. Jordi, família acollidora.
Abans ens deia la Verònica Anton que hi ha aquesta dualitat a l'hora d'aquests processos, no? Històries precioses de reparació i a la vegada històries que també són doloroses. Deia, esto es una experiència brutal, no? Verónica.
Sí, la experiencia acompañando familias es muy enriquecedora. Creo que es importante también, y quizás lo planteé de una manera dual, pero no lo percibo como tan separado, ¿no? Como que haya experiencias positivas y experiencias negativas, sino todas estas experiencias tienen todas las caras, ¿no? Y tienen mucha complejidad. Yo creo que esto es importante como de situar, ¿no? Que son procesos muy complejos porque estas criaturas... De alguna manera, siempre están atravesadas por historias de fragilidad, de abandono, de vulneración de derechos. Por eso también el Estado es el que retira a estas criaturas de su familia de origen. Y esto es una mochila que van a ir cargando, que necesitan elaborar, que necesitan integrar y que necesitan mucho sostén, tanto de las familias acogedoras como de los profesionales que acompañamos, ¿no?
Samantha, quins són els requisits, no? Jo, per exemple, vaig fer com una recollida. Més grans de 25 anys, tenir com a mínim 14 anys més que l'infant o l'adolescent. Possibilitat de dedicació, de motivació, d'adaptar el que és l'àmbit laboral, familiar... Ja calen uns requisits, no?
Sí, bueno, entre d'altres, tots aquests que has comentat, no? I altres aspectes, no? Hi ha uns requisits que són com més quantificables, no? I d'altres, no? Que són els que es van valorant durant el procés d'estudi, no? Que tenen, pues, per exemple, estabilitat, no? L'estabilitat a tots els nivells, estabilitat emocional, estabilitat laboral, personal, professional. Per què? Perquè un acolliment ve a desestabilitzar una situació familiar, que la desestabilització no sempre té per què ser negativa, però sí que s'ha de tenir en compte, no? Llavors, quan un acull, el punt de partida ha de ser aquest, tenint present que després la vida disposa i tot es pot desmuntar, però el punt de partida ha de ser aquest. Altres aspectes importants, la motivació és fonamental, un ha de tenir molt clar perquè acull, que un acolliment no ha de venir a tapar forats personals, no? Perquè al final, si no, ajudar un nen serà molt difícil. L'acceptació de la família d'origen és fonamental. En l'acolliment, la relació de l'infant amb la família d'origen serà més o menys intensa, però s'ha d'acompanyar i s'ha de fer un lloc amb la vida del nen per tal d'ajudar-lo a la idea de suma. L'acolliment no deixa de ser una suma, és que el nen pugui aprendre, no?, a que no ha de renunciar a res per poder viure en família, no? I aquí les famílies d'acollida són les que tenen la feina, bueno, a qui se'ls demanarà més. I és molt important l'acceptació de la família d'acollida, ai, d'origen. Després hi ha, bueno, tota l'acceptació per part de tot el nucli familiar, ja siguin fills...
Tot el nucli, és a dir,
el nucli que viu, que va. Viu. El nucli que hi viu, no, sí, no es fan entrevistes si hi ha avis i tot això amb la família extensa, no, però sí el que hi viu, no? Si hi ha fills, si hi ha avis, pues, altres persones, sí que tot el nucli familiar ha d'estar d'acord. Clar, s'ha de tenir xarxa de suport també, no? Perquè al final, pues, ja siguis una família de parella o una família monoparental, no? No hi ha una exigència d'estructura familiar, no? Això no importa.
Una família monoparental pot acollir?
Perfectament pot acollir una família monoparental.
Fins a quina edat es pot acollir, no? Perquè llavors diríem que s'estaria fent més d'avis que de pares?
Depèn del tipus d'acolliment. Clar, amb un acolliment simple o permanent, que jo voldria afegir un matís aquí amb el tema de la diferència entre simple i permanent, no? Que és que l'acolliment en aquestes modalitats té un punt d'incertesa, no? I que la possibilitat en un simple de retorn d'aquests 2 anys, bueno, és una primera hipòtesi de treball, no? Però potser això pot canviar, no? Llavors, una miqueta el rol que estem, un acolliment simple amb una, o permanent amb un acolliment d'urgència és diferent, no? Aquí la Cèlia i el Jordi ho estaven dient, no? Amb un acolliment d'urgència habitualment és nens molt petits, molts cops nadons, no? Llavors es necessita molta disponibilitat i, bueno, sí, com uns avis que cuiden els seus nets, però a temps complet, eh? Vull dir, amb tot això, ocupant-te de viure.
Més de pares que d'avis, eh?
Sí, 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 però avis des de l'emotivitat que un pugui sentir, no?, en aquest sentit. Clar, amb un acolliment simple i permanent has d'assumir tota l'etapa de tota la criança, no?, amb tota la incertesa del temps que durarà, no? Llavors, aquí, l'edat, en un simple i un permanent per dalt, és veritat que no està estipulada, no? No dius, pues és fins als 40, 50, no hi és això, però sí que es té en compte que hi hagi una que el salt generacional no sigui molt gran i que sobretot, no, pues aquestes persones puguin acompanyar l'infant amb totes les seves edats evolutives, no? Pues això, no, si un acull amb 50 a un nen de 0 anys, diràs, home, com acompanyaràs una adolescència, perquè energèticament és que és molt complicat, no? Això sí que es té en compte, amb l'urgència és diferent, no?
El Nacho i el Miquel són una parella de pares que van acollir un infant de 8 anys que ara ja és un adolescent. Sentim si van tenir dificultats a l'hora d'acollir.
Pel que fa a quines dificultats van tenir a l'hora d'acollir, us podem dir que cap ni una. Una vegada que com a parella vam optar per l'acolliment, vam anar a la DGAIA, vam sentir una xerrada, l'objectiu de la qual sobretot era distingir entre els mecanismes d'acolliment i d'adopció. Una vegada ens vam reafirmar que volíem acollir, se'ns va derivar una ICIF de referència, que en el nostre cas va ser la Creu Roja.
També vam parlar amb tota la família, que per comunicar tot el procés, tot moment ens van mostrar suport i llavors vam anar a la Creu Roja, ens van informar que havíem de fer un curs de validació, vam passar el curs de validació i aquesta va ser una mica la primera fase de l'acolliment.
Entre aquell curs de validació i que se'ns oferís un infant per acollir, van passar 6 mesos, amb la qual cosa tampoc no vam tenir grans temps d'espera ni de perdre la il·lusió que ens feia acollir.
I ens expliquen el Miquel i el Nacho les estratègies i els aprenentatges que n'han tret.
Primer de tot és que són infants que venen amb un bagatge, bueno, molt divers i complex, i que per tant, com família acollidora, doncs assumim una miqueta la responsabilitat de sostenir-ho i acompanyar-ho, bé sigui amb molta paciència, el primer de tot, i després amb l'ajuda de professionals externs que gairebé calen en el 100% dels casos.
Això el que vol dir al cap és que poques expectatives, que a curt termini hi hagi un vincle directe entre la família acollidora i l'infant a causa d'aquest problema emocional del que han viscut. Per altra banda, l'acolliment és un projecte de vida, o sigui que aquest vincle pot ser el mateix que s'estableix amb un fill biològic. No per ser acolliment el vincle pot ser de pitjor qualitat, però sí que hi ha aquest repte del passat de l'infant.
També és important tenir en compte que una xarxa de suport que pugui donar la família d'acollida respir, no?, en tot el procés és molt important. També és molt important tenir molt clar el que suposa acollir i voler acollir. És una motivació que ha d'estar molt clara.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Hi ha nens i nenes que no han tingut un camí gens fàcil. Han estat abandonats i necessiten amor, vincle segur i confiança. Àngels, família acollidora.
Avui a l'Ofici d'Educar, acollir infants amb l'aigua al coll. Aquest és el punt de partida que ens hem posat avui a l'Ofici d'Educar. Lamentava fa uns dies el director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, Josep Maria Forner, l'excés de burocratització per l'acolliment. Què es triga per fer un procés d'acolliment?
Bueno, el temps que es triga des de que ens arriba la sol·licitud a l'AICIF, no?, està estipulat en uns 6 mesos. No? En aquests 6 mesos, pues, es fa tot el procés d'estudi, les entrevistes, el curs de formació i la darrera entrevista devolutiva on es dona la valoració a la família del seu oferiment. A partir d'aquí, el temps que es triga en fer una proposta depèn, no?, perquè les propostes no es fan per temps d'espera, és a dir, estàs el primer de la llista i et fem la proposta, sinó que es té en compte què necessita aquell infant i què ofereix aquella família i quines són les seves característiques. I és a partir d'aquí que es pot fer la proposta.
La història d'un acolliment comença amb una pèrdua. L'infant no pot ser cuidat pels seus pares i, per tant, acollir significa tenir cura d'un infant amb un trauma i ferides emocionals. Dieu que els infants acollits són supervivents. Verònica, Anton, en quina situació arriben els nadons, infants, joves, quines motxilles familiars porten aquestes criatures, no? Que segurament no és fàcil de gestionar això.
Bueno, sí, la verdad que siempre estas historias están atravesadas por un grado de complejidad muy alto, ¿no? Por, como decía antes, la vulneración de derechos, criaturas que son retiradas de sus entornos de cuidado justamente porque esos adultos o adultas no están pudiendo, ¿no?, ejercer esta función. Y entonces son historias marcadas por las rupturas, por el sufrimiento, por el abandono, por violencias en muchos casos o por negligencias o situaciones de riesgo. Entonces tenemos que entender que son criaturas que van a estar atravesadas por esto y que de alguna manera a través de estas estructuras que generamos de cuidado socialmente, pues vamos a ir intentando que este daño, que estas situaciones traumáticas o experiencias traumáticas impacten lo menos posible, ¿no?, en el desarrollo, en el crecimiento de estas personitas, ¿no?
I com es fa això, no? Com es construeix des d'un lloc que per ells ha estat un lloc no segur, un vincle que els sostingui, no? Com es fa això, Verónica?
Bueno, terapéuticamente nosotros acompañamos a esa familia que acoge a intentar sostener y sobre todo sostener, aceptar, integrar todo el pasado de esa criatura y el presente, ¿no? Porque tiene la complejidad de que este niño o niña sigue en contacto con su familia de origen. Esto genera mucho movimiento emocional, genera muchas tensiones, muchas ambivalencias, y es importante acompañar a esos padres y madres que están sosteniendo en el día a día a estas criaturas a que puedan sostener, justamente, acompañarles a sostener todas estas ambivalencias y todo esto que se va a manifestar en cómo se siente ese niño o esa niña, en cómo actúa, en qué le pasa con los aprendizajes, en qué le pasa con las relaciones sociales. Es decir, cómo poder tener una mirada global de esa criatura y acompañar a la comprensión de los adultos que le acompanyen i les adultes que l'acompanyen de tota aquesta circumstància vital.
El Jordi ens volia afegir alguna cosa.
Sí, quan parlaves de la motxilla de cada nen, nosaltres vam tenir una nena, l'única que no és nadó, hem tingut 6 criatures, 5 han estat nadons i una va ser una nena que va venir a casa en més d'un any, retirada de Mossos d'Urgència per violència a casa seva. Aquesta era una nena que va arribar a casa morta de por. Vam tenir, sobretot jo, perquè segurament era un home el que estava tenint un exercici de violència amb aquesta nena petitoneta, ens va costar una miqueta. Però quan va marxar al cap de mig any, era una nena plena de vida. Aleshores, aquesta transformació d'una nena morta de por a una nena plena de vida, i després l'hem continuat veient i està preciosa, no? Això és per les famílies que acollim, és un tresor que no té preu. De morta de por a plena de vida. És que això és...
I com es fa això, Cèlia? Com es transforma una nena morta de por en una nena plena de vida? Com es fa això?
És molt important el que deia abans, eh? Vull dir, donar molt d'amor, que això és fàcil, som sens humans i l'amor forma part de les nostres vides, però sobretot donar-li la sensació de seguretat. O sigui... en aquest cas ella sempre es ficava en un racó, era una nena molt grisa, no volia que ningú la toqués, vull dir, respectar-li molt el seu espai en aquell moment i anar introduint-te mica en mica, vull dir, si a casa no hi ha crits, no hi ha, bueno, pues això, el que pugui haver-hi a altres llars, no? O sigui, mica en mica aquella criatura, perquè realment són especials, són supervivents, porten, bueno, digue-li com vulgui, tenen una cosa que és que no sé com expressar-lo, però és com que tenen una connexió molt més bèstia de la realitat. De seguida aquests nens, en el cas d'aquesta nena, ella va entendre que ja no se li faria mal. Llavors, en el moment que ella s'obre una mica, llavors són abraçades petons, en aquell moment tu ja li estàs transmetent a aquella criatura que ja no li passarà res.
Samantha, ens volies dir alguna cosa?
Sí, jo crec que és important amb l'acolliment de construir-se una mica, no? La idea de, bueno, el que estava dient ara la Cèlia, no? És molt important donar temps, no? Perquè sovint aquestes motxilles pues, triguen molt en obrir-se o s'obren d'una manera, no? Que només ens, bueno, que veiem, no? La disrupció, tota la, bueno, tota l'explosió emocional o tot això, arraconar-se, posar-se en un racó, no? I és molt important, no? Donar molt de temps, no? I estar disponibles allà, no? I sobretot, no? Veure que darrere d'això pues, hi ha moltes necessitats, no? I que aquests nens són supervivents perquè han hagut de fer coses que els nens que creixen en una casa on tenen uns adults de referència que els ofereixen seguretat, no? Pues ja se n'ocupen, ja s'han hagut d'ocupar d'ells mateixos, no? Llavors, arribar a confiar en unes persones que t'han dit que ho faran, però quan la teva experiència vital és una altra, pues això ha de ser un aprenentatge, no? I aquí, com a famílies d'acollida, la idea de no tirar la tovallola, no? Perquè aquests nens avancen potser a un ritme, no? Que pensem que és lent, no? Però no és el que necessiten, no? I això és fonamental, poder respectar-ho.
La família de l'Aurora va començar a acollir fa 13 anys, quan el seu fill en tenia 8, i per casa hi han passat 9 xiquets i xiquetes, diu ella, en diferents modalitats d'acolliment, la que menys un nadó que va marxar als 4 mesos, i el que més, un noi que viu amb ells des dels 8 anys, diu l'Aurora, tots els nens que estan en acolliment o adopció han patit com a mínim la separació de les seves famílies d'origen, més les circumstàncies que hagin pogut viure, diu que acollir no és fàcil, i sentim amb quines dificultats s'han trobat.
La primera seria que s'entienda la pròpia decisió d'acoger, porque para unos todos los niños y niñas del sistema de protección son problemáticos y para otros sale el yo no podría dejar que me los quiten después. En nuestro caso, además, acompañar a nuestro hijo biológico en cada llegada, en cada despedida, en que se siguiera sintiendo importante a pesar de estar compartiendo su casa, su familia, su tiempo y su vida con estos niños para los que ha hecho de hermano mayor. También el respeto a los orígenes de los niños, a su raza, a su cultura, a las circunstancias de las que vienen. el que la gente entienda que no le puedes contar su historia, ni hacerles preguntas incómodas cuando son más mayorcitos, porque tienen derecho a esa privacidad. También la gestión emocional del dolor, de los miedos, de la desconfianza que traen en los adultos, y el intentar transformar todo esto en sentimientos positivos. El no sentirme cuestionada cuando no se comportan como socialmente se espera por edad, por ejemplo, ¿no?
Més dificultats de l'Aurora.
También a nivel escolar hay mucho desconocimiento del trauma temprano y sus consecuencias, y a veces se piensa que todo lo que han vivido se olvida o desaparece una vez están en familia, y eso hace que parezca que hacen determinadas cosas porque quieren y se olvida que son niños que están dañados y acaban siendo señalados o tienen pocas oportunidades de escuchar algo bueno de sí mismos. Y a nivel social pues también hay mucho estigma, ¿no? Que tienen menos los niños que están en familia que los que están en residencias y hogares, y a todo el mundo le parece muy bonito que es lo que hacemos, pero conforme crecen dejas de recibir invitaciones a cumpleaños o a merendar y cosas así. Y luego la administración, que es quien tiene la tutela de estos niños, y sus plazos para muchas cosas son muy largos.
I sentim també quins aprenentatges han fet.
Del acogimiento familiar hemos aprendido que el motor del acogimiento es el amor, y a la vez que solo el amor no puede con todo. No hemos podido parar de aprender y de formarnos porque cada peque que ha llegado a nuestra casa ha necesitado algo diferente de nuestra familia. También sabemos que es necesaria una campaña de sensibilización, de publicidad, a todos los niveles para conocer el acogimiento familiar, porque no puede ser que haya familias que no acojan porque ni siquiera saben que pueden hacerlo. También hemos aprendido que no todo el mundo puede acoger bien y que acoger es mucho más que dejar que alguien viva contigo, es reparar el daño en lo posible, es construir una autoestima, devolver la confianza en la vida, convencerle de que es valioso o valiosa por ser quien es, y es ofrecer un modelo de familia sano que pueda servirle en el futuro. También hacerle sentir que hay gente que te quiere y que te ayuda sin esperar nada a cambio.
Avui a l'Ofici d'Educar, acollir infants amb l'aigua al coll, amb temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
No volíem tenir una filla única i l'acollida ens va semblar la millor opció, perquè són infants que existeixen i necessiten un pare o una mare. Damià, família acollidora.
Expliqueu que l'acolliment ofereix a aquests infants la possibilitat de reparar el vincle amb el mes mitjançant l'experiència de vinculació, no? La importància, abans ens ho dèieu, no? De mantenir el vincle sempre que es pugui amb la família biològica i sobretot que no hi hagi rivalitat, no? Entre famílies.
Sí, yo creo que esto es algo que es muy doloroso para los niños y niñas cuando perciben que el entorno adulto está poniendo en competencia, ¿no? Se está poniendo en competencia y tiene que elegir. Yo creo que esta es una de las cosas más dolorosas y más traumáticas, ¿no? Para estos niños y niñas, el sentir consciente o inconscientemente que el entorno les está haciendo elegir, porque el entorno les tiene que respetar este entorno de origen i este entorno cuidador actual.
Abans ens parlaven de la transformació d'aquesta criatura que van tenir, el jardí la Cèlia, no? Aquest efecte reparació, com es fa? Ja sé que no és un aparell que s'ha espatllat, no? Però com es fa aquest efecte reparació en el que la família d'acollida tingui una bona experiència i les criatures surtin reparades d'aquesta experiència?
Clar, això no és una cosa, pues, això que dèiem, no té un temps acotat, no? I sovint aquests nens passen per molts moments, no? És diferent amb l'urgència, no? Però és veritat que un nen que ve més gran, amb un acolliment simple o permanent, no? Al llarg del seu procés, no? El primer impacte és l'adaptació, no? A la nova realitat familiar, no? I en Tomà, que viu amb una família d'acollida i mentrestant va tenint relació amb la seva família d'origen, amb tots els neguits que això genera, no? Bueno, quan els nanos van estar estables amb la família d'acollida, apareixen altres pors, no? Per no parlar de lo que un infant en si mateix, no? El seu propi procés de creixement i el propi procés evolutiu, no? Amb la qual tot això s'acompanya, pues, amb molta paciència, amb molta creativitat, donant molt de temps, no? I podent llegir entre línies i deixant-se ajudar, no? També en aquest sentit, jo crec que la tasca terapèutica, no? Per amb els infants i amb les famílies d'acollida és molt important, no? I en relació a això que explicava la Verònica, no, de la rivalitat, és veritat que perquè no hi hagin rivalitats, la clau és que els adults que acompanyen el nen no entrin en aquesta situació, no? Però clar, aquí qui sempre demanarem més és a la família d'acollida, no? Perquè al final les famílies d'origen venen de situacions complicades, han sigut persones, moltes d'elles, no?, que no han pogut ser cuidades, que tenen, bueno, moltes dificultats, no?, i precisament per això no es poden ocupar dels seus fills.
Família d'acollida que tenim avui a la taula, Jordi i Cèlia, per què s'ha d'acollir? Per què recomanaríeu acollir?
Doncs perquè hi ha nens que no han tingut sort ni al néixer i han de tenir la sort de trobar algú que els estimi de manera incondicional, de manera absoluta, perquè puguin ser les persones que tenen el dret a ser sempre.
Llegim el llibre Estimades Famílies. Totes les històries familiars es podrien haver escrit des de la perspectiva de l'arbre que cau. En canvi, s'han escrit des de la perspectiva positiva dels 100 arbres que creixen, famílies amb característiques i trajectòries i problemes diversos que basen el dia a dia en un amor incondicional als fills, famílies que s'estimen. I es repeteix en el vostre llibre Estimades Famílies, de Jordi San José, una frase: si fa mal no és amor. Dues qüestions. D'una banda, imagino que, clar, tu has estat mestra durant molt temps, has vist molta diversitat familiar, imagino que d'aquí neix el coquet aquest de dir anem a acollir més criatures a casa. I què, jo us demanaria què heu après de cadascun dels 6 infants que heu acollit i dels que heu ajudat d'alguna manera a curar les seves ferides. Què heu après?
Aprendre... cada infant és diferent... i has d'entendre i veure, doncs, de quina manera pots ajudar a que s'obri, a que sigui feliç. Per tant, la diferència de cada infant, el valor únic de cada infant, la necessitat de que els teus fills, els teus nets que han nascut, com la major part de nens i nenes, afortunadament, amb un clima de seguretat, de confiança, d'amor, doncs el valor de tot això i el valor de que les persones, doncs, que tenim temps, jubilats, prejubilats, o doncs de que puguem oferir-ho. Jo crec que aquest aprenentatge de que cada persona és única, però de que totes necessitem créixer amb aquesta seguretat i amor i confiança, doncs això és el que s'aprèn contínuament.
Cèlia, per què acollir? Jo t'he vist abans que anaves a respondre.
Bueno, aviam, per què acollir? Perquè, malauradament, hi ha aquestes situacions en canalla petita, en nadons, acabat de néixer, que realment els hem convidat a venir a aquest món. Ningú ha demanat de venir i han de tenir tots els drets garantits i totes les oportunitats. Vull dir que socialment tenim l'obligació d'atendre aquests infants. I jo voldria dir, més que aprendre d'aquests nens, perquè pots aprendre de totes les persones que tinguis al voltant, per mi va ser una confirmació de que la sang no és tot.
I què és tot? A veure.
Tot. Allò, la meva opinió, allò que a vegades diuen, no, és que clar, la sang tira molt. No, perquè jo m'estimo a tots els nens que hem tingut, des del dia 1, me'ls continuo estimant perquè tenim relació amb tots, som els padrins, de fet, i o sigui, no hi ha una mesura de dir, no, és que els meus, com que els vaig parir, jo me'ls estimava més que aquests que han arribat. En el meu cas, jo tinc una capacitat amatòria molt important, pel que veig, i jo me'ls estimo molt, molt a tots. I crec que és veritat, després... Tot el que aquests nens recullin ara, bo, és que després faran adults.
Una de les qüestions que preocupa aquells que estan acollint és el dia del comiat. No? Mm-hmm. Com es fa el comiat? No? Després veurem psicològicament, socialment, com s'afronta això. No? Com es fa el comiat i que un tros de tu no es perdi pel camí?
Clar, aquí nosaltres som dos. El Jordi sí que realment és més cerebral.
Jo és que era professor de matemàtiques.
Clar.
Aleshores, doncs, la cosa és més racional. Sí. Ella no.
Jo vaig més per la boca a l'estómac. Llavors sí que és veritat que en un principi vaig fer un treball molt important, sobretot per no sentir-me... Me'ls sento meus, però no són meus. A veure si m'explico. Jo sé que tenen una família biològica i jo sé que no es quedaran a casa per sempre. Això és un treball que has de fer al principi i després el dol, el famós dol, que a vegades et pregunten, ah, però si ja portes 6. I dius, bueno, però cada dol comença i acaba. O sigui, no és una continuació de l'altra. Bé, com que ja porto 6, jo tinc per la mà i fa menys mal. No, hem de ser realistes. Fa mal quan marxen, però sí que has d'estar molt obert tant als nens, deixar-los anar, com a les famílies que l'acolliran o l'adoptaran per poder estar en contacte amb ells. Vull dir, t'has d'obrir molt a una cosa i rebre aquelles famílies.
La família de la Míriam que hem sentit en començar va fer el primer acolliment en ple confinament d'un infant d'un any, ja tenien dos fills i encara continua a casa. I des del setembre passat acullen un nadó que està previst que marxi en els propers mesos. Què us ha portat a acollir a tota la família?
T'aporta el mateix que aporta l'arribada d'una criatura a una família. Doncs alegria, petons, abraçades, també algun neguit, perquè de vegades penses, me'n sortiré. El que passa és que en aquest cas sempre tens el suport de professionals al darrere. I com a família, doncs suposo que ens ha unit més a tots els membres de la família. I en el cas dels nostres fills biològics, jo crec que els ha ajudat a madurar, a conèixer realitats diferents i pensar que el que la majoria de nens, per sort, donen per fet, que és que els pares tindran cura d'ells sempre, doncs que per alguns nens no és així. I bueno, s'han fet grans, els nostres fills han madurat, han passat a col·laborar molt i també han descobert que és l'estima incondicional amb algú que no era de la família en un principi, perquè al final ho acaben sent també, part de la família.
I com ajuda, Míriam, el contacte de la família biològica amb el menor?
T'ajuda a tenir present que és una mesura temporal i que aquesta criatura té uns pares que estan fent una feina per poder recuperar-lo i que, per tant, pot haver una data de finalització. I t'ajuda a mantenir el cap una mica més fred i, al menor, l'ajuda a mantenir els seus vincles, a conèixer la seva història, a no desvincular-se dels seus pares biològics. I en el nostre cas hi ha hagut sempre molt bona entesa amb la família biològica, van acceptar molt bé la mesura d'acolliment i amb nosaltres sempre s'han mostrat col·laboradors i comprensius quan algun incident, alguna cosa.
Asseguren que els neguiteja el dia a dia que se n'hagin de separar perquè no ho han viscut encara. Per què recomaneu l'experiència d'acollir?
Jo recomanaria l'experiència d'acollir igual que recomanaria l'experiència de ser mare. El que passa és que cadascú ho viu d'una manera diferent i tindrà una experiència més o menys positiva. A mi m'ha portat moltíssim personalment perquè m'encanten les criatures i al final és el que deia, tota l'alegria que et donen. El moment de comiat serà dur? Encara no l'hem viscut, però seguríssim que sí. Però tot el que hem viscut no ens ho treu ningú. Vius les coses amb una altra intensitat, perquè quan és un cas d'un acolliment que saps que hi pot haver una data de finalització, encara que no sàpigues quina és, doncs ho vius amb més intensitat, perquè potser demà no hi serà, saps? Per nosaltres és una experiència preciosa.
Jugues amb mi a l'ofici d'educar.
Aculls perquè ho fas pensant que ajudes una família que ho està passant malament. Elisabet, família acollidora.
Avui a l'ofici d'educar, acollir infants amb l'aigua al coll, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, hem sentit aquesta dificultat a l'hora de fer el comiat, no? A nivell terapèutic, com es pot acompanyar aquests moments de comiat, de fins aquí l'acolliment, i ho transformem en una altra cosa, no? Com ens deien ells, Verónica.
Bueno, no me ha tocado todavía acompañar a ninguna familia en este proceso, pero creo que es parte de todo el trabajo que se hace también cuando se acoge, ¿no? Es decir, como aceptar que este proceso tiene un inicio y tiene un final, y que ese final, en teoría, tendría que ser por el bien de esa criatura. Entonces, desde ahí creo que es más fácil vivirlo, traspasarlo, elaborarlo, sabiendo que es, bueno, que es la mejor opción para ese niño o esa niña.
Samantha?
Bueno, un nen marxa quan acaba un acolliment, no és d'un dia per l'altre, no? Tot és progressiu, no? Llavors, nosaltres, bueno, acompanyem les famílies primer aquesta part, no? Que és important, no? Recordar sempre que l'acolliment, la finalitat és el retorn, o en el cas de l'urgència, una altra mesura familiar de protecció, no? I això és algo que les famílies han de tenir present, però en el moment del comiat, no, és una cosa progressiva, un nen no marxa de cop, no? En el cas d'urgència, pues, en el moment en què es coneix la proposta ja es comença a treballar, no? I un nen de simple o permanent que retorna, no, pues, també és progressiu, s'augmenten les visites, el tema de la relació, i amb els nens es va treballant igual que amb les famílies. I aquí sempre és en la mesura que l'adult ho té clar i pot acompanyar i està serè, pues els nens transiten per tota aquesta situació, home, no direm amb tranquil·litat, pues amb trasbals i ambivalència, no, però d'una altra manera.
El que és una realitat és que el nombre de menors desemparats no para de créixer. 8.678 menors estan tutelats per la DGAIA, dades del desembre. Més de 5.000 d'aquests infants viuen en centres, un dels percentatges més alts a tot l'Estat. I 3.629 acollits en famílies. La situació ha portat a la síndica de Greuges a alertar d'una crisi de l'acolliment i ha fet una crida per sumar 385 famílies més. Què diríeu que frena els acolliments? Pesa encara l'estigma sobre els infants acollits? Què està frenant aquí? Deia el Josep Forner, no es promociona prou l'acolliment, no? De fet, fa uns dies també ens deien que hi ha un pla pilot per l'acolliment de menors d'alta complexitat en famílies més qualificades, no? Hi ha un cert intent de visualitzar, no? Però què falla? I com faríeu una crida a acollir? Qui comença?
Pues, bueno, jo crec que l'acolliment no es coneix, no? Ara abans ho comentàvem, no? Abans de començar. Sí, és el desconeixement, no? La idea, bueno, pues, hi ha pors, jo crec que hi ha moltes pors, no? La por, la idea aquesta de quan se l'emportin i quan marxin, no? Tot això fa por. També fa por, no?, que els nens acollits tenen relació amb la família d'origen, no?, i al final, pues, bueno, com seran aquestes famílies.
Fa,
no?,
por,
també,
això? Sí? Com es gestiona aquesta?
En el nostre cas, no. Som d'urgència, llavors sabem que tindran relació amb les famílies biològiques un cop a la setmana o cada 15 dies, un cop al mes. Vull dir, nosaltres acompanyem el nen, ell va al centre, es queda amb el seu referent i en principi no.
Seguim.
Clar, jo crec que és veritat, eh? La urgència és diferent amb un simple o un permanent, no? Quan al final, no, la relació amb l'origen és, bueno, és al llarg de tot l'acolliment, no? I llavors els feedbacks i passen més coses, no, amb una relació de simple o permanent, no? Perquè al final, no, durant les visites als nanos, pues, bueno, ajuden les visites, ajuden a prendre consciència de per què no puc viure amb el papa o la mama o amb la meva família, però alhora també trasbalsen i les visites trasbalsen molt. I és aquí on s'ha de fer molt acompanyament per part de la família d'acollida, on els nanos necessiten un suport terapèutic per anar situant les coses, no? I jo crec que aquest també és un aspecte, no, que a les famílies, pues, els hi fa por, no?
¿Qué dirías a aquestes famílies, Verónica, que tenen por d'acollir?
Bueno, yo creo que es una decisión que hay que pensarla bien. Creo que no hay que romantizar tampoco el acogimiento. Creo que no es suficiente solo con el amor. Creo que hay que tener mucho sostén, mucho soporte, mucho acompañamiento. Pero pienso que es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, tanto para los adultos como para esas criaturas que creo que son las personitas que tenemos que poner en el centro en estos procesos, ¿no? No tanto el deseo de ser madre o padre de acogida, sino qué está necesitando esa persona y como sociedad, cómo respondemos a estas necesidades.
Sí, jo davant la pregunta aquesta, no?, de què li diríeu a una família, no?, que vol acollir o s'ho està plantejant, no?, i tal com ells deien, no?, jo crec que amb l'acolliment hi ha dol i hi ha pèrdua al moment que tu et separes d'aquell infant perquè, bueno, la seva trajectòria va en una altra direcció, però crec que pel nen hi ha més guanys que pèrdues, no?, i és el guany, no?, de, pues, això que estàvem dient i que és tan important, no?, de tenir uns adults que durant el temps que ho has necessitat han sigut, doncs, han estat allà, disponibles, han sigut incondicionals, perquè al final aquests nens, l'experiència que tenen és que els adults que m'havien de cuidar no ho han pogut fer. I la ferida també té a veure amb ells, no? Jo m'imagino que la Verònica també ho deuen veure, no? El fet de què hi ha en mi que fa que els altres no em puguin cuidar, no? Llavors, trencar aquesta dinàmica i veure que no, que hi ha adults que poden cuidar-te, això és molt important, no? I després, bueno, el nen farà el seu camí, no? Però, o sigui, l'acolliment, el temps que hagi durat, sigui més curt o més llarg, li haurà donat, pues, aquesta fortalesa, no? I totalment d'acord amb la Verònica, eh? No s'ha de romantitzar l'acolliment, o sigui, s'ha d'acollir sent conscient de lo que significa l'acolliment.
Verònica?
Sí, en esto quería poner el énfasis, ¿no? En poder hacer procesos que sean responsables en ese sentido, ¿no? Porque una criatura que ya tuvo una pérdida, le tenemos que garantizar que ese acogimiento va a poder ser sostenido más allá de la complejidad que tenga, más allá de las ambivalencias. Y esto implica una entrega muy grande a nivel afectivo, pero también un trabajo, ¿no? Un trabajo más psicológico, más de estar abierto, ¿no?, a ese nivel de entrega y estar abierta a ese nivel de acompañamiento de profesionales.
Algú que ens hagi pogut sentir ara i digui, ah, doncs, potser sí que estaria bé fer l'acolliment. Jordi, Cèlia, què li diríeu per acabar-li de fer l'empenta?
Doncs, que se'n recordi d'aquesta frase que jo l'he repetida molt amb diferents persones que m'ho han dit. La possibilitat de que nens que no han tingut sort ni al néixer tinguin la sort d'estar amb tu, doncs això valora-ho. Valora-ho perquè li faràs un regal enorme.
Sí, estem totalment d'acord, és això. Vull dir, amb els nens els hi ha de garantir que tindran l'estabilitat emocional i totes les necessitats cobertes quan acaben de néixer, quan tinguin 6 anys i preparar-los per quan siguin adults. I és molt important, que això ho vaig aprendre a posteriori, quan tu reps el nen no has de pensar aquest nen és d'una família i té les seves arrels. Aquella frase que diu molta gent, ah, és que quan me'l prenguin, ningú et pren res. I és veritat que nosaltres, en el nostre cas, el que fem és sumar, sumem famílies. Tenim unes famílies ja molt extenses, amb molts nens afillolats nostres d'acollida. És anar sumant, no restant mai. I prendre, ningú et pren res.
Avui a l'Ofici d'Educant hem parlat acollir infants amb l'aigua al coll i ho hem fet amb la Samantha Martínez, educadora social i pedagoga del Servei d'Acolliment Familiar de Creu Roja, amb la Verònica Anton, psicòloga sanitària i directora de Senda, amb la Cèlia i el Jordi San José, que són família acollidora d'urgències. Han acollit 6 infants, autor el Jordi San José d'aquest llibre, Estimades Famílies. I hem sentit també els testimonis de la Míriam, la família de la Míriam, l'Aurora i el Nacho. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat i una forta abraçada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres perquè és imprescindible donar a conèixer tot això que hem estat parlant.
I tant que sí, gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Cucú, amb Lara Terrades.
Del tema del bullying, Lara Terrades se'n parla molt, però no es resol i sembla un tema inevitable.
Mira, jo penso que se'n parla molt perquè aquesta paraula s'està desgastant una miqueta, s'està fent servir massa, jo crec. Actualment, de vegades sento nens i nenes o joves que diuen m'està fent bullying, però en realitat és que l'altra persona l'està molestant. O sigui, per fer bullying necessitem unes condicions, que és que hi ha una persona que està agredint a una altra, que això és sostingut en el temps, que hi ha una audiència silenciosa i que hi ha una intenció de fer mal. Llavors, crec que actualment hi ha una expressió que m'agrada molt, que és adults de cotó fluix, nens o nenes o joves de vidre, que de vegades sobreprotegim una mica i llavors fem servir etiquetes molt grosses per coses que no ho són tant. Això no vol dir que hi ha molts casos actualment i que jo penso que sempre hi han sigut. El que passa és que actualment hi ha més visibilitat, es nombra més, hi ha més cura cap a la infància i es dona més importància a tot això que passa, no? Llavors, a mi m'agradaria fer un petit anàlisi dels diferents actors, les diferents parts d'aquesta escena, perquè puguem posar consciència i puguem trobar la solució, perquè per mi sí que té solució. Per començar, una persona que és agredida, una persona que és danyada, com és que es veu en aquesta situació? Doncs és una persona amb baixa autoestima, que té dificultats en posar límits, que té dificultats en ocupar el seu espai. L'autoestima, recordem que es desenvolupa a casa, no es desenvolupa a l'escola. Els primers anys de vida, el registre de si jo sóc una persona vàlida o no, és una cosa que aprenc a casa, no? Llavors, una persona danyada, que està en el lloc d'agredida, el que el seu sistema nerviós està fent és quedant-se en paràlisi. No pot reaccionar, no pot parar l'altre, no pot dir res, se sent culpable. Llavors, com la podem ajudar? Doncs per mi seria observar els seus silencis, perquè una persona agredida segurament no dirà res, i a casa menys. Tinc algunes adolescents amb aquesta situació i no ho expliquen a casa. Llavors, poder observar el seu joc, poder observar els seus canvis d'humor i poder també, sobretot, ajudar-la a que aprengui a posar límits, fins i tot a la pròpia família, que moltes vegades ens molesta que ens diguin que no, però el que estem fent és ajudar-los a que s'empoderin, no? Perquè els hi falta això. Un agressor, la persona que està agredint també és una persona amb baixa autoestima, i un agressor, així com de vegades a la nostra cultura això ho fem molt, d'acusar amb el dit, no? Aquest és el dolent. En lloc de fer això, veure que un agressor és una persona que té un patiment al darrere i que la manera d'expressar aquest patiment és danyant a un altre, perquè està prenent aquest codi en algun lloc, està siguent danyat o danyada, llavors ell o ella fa el mateix amb una altra persona. I el seu sistema nerviós està instal·lat en una posició del que li diem lluita, o sigui, està en estat d'alerta. I què hem de fer amb una persona així? Doncs abans d'acusar-la, castigar-la, dir-li lo malament que ho està fent, perquè tot això augmenta el seu estat d'alerta i les seves ganes d'agredir, és voler entendre què està passant a darrere. O sigui, en lloc de veure que és algú dolent, veure que és algú que està patint. I això pot fer que aquesta persona se senti escoltada i que deixi de necessitar agredir. O sigui, que pugui expressar el seu dolor i, evidentment, també posar-li límits de manera amorosa, no deixar-li perpetuar aquest tipus de comportament, no? I després, l'altra part de tot això són aquests, aquesta audiència silenciosa que estan observant tot això i que d'alguna manera donen suport a que això segueixi passant amb el seu silenci, no? Moltes vegades diuen, i per què no diuen res, no? I per què no ho posen a la llum? Doncs perquè tenen por també de ser com els xivatos, les xivates, no? Com que jo he dit que l'altre està agredint a no sé qui. I això el que els hi pot fer és sentir el perill de que seran exclosos del grup, de que també seran agredits o agredides. Llavors jo diria que aquestes persones tenen el sistema nerviós en un estat de fugida. És com que estan veient el que està passant però no ho afronten per por. Llavors hi ha un recurs molt interessant que fan servir alguns instituts, que és posar una bústia, tant digital amb alguna aplicació com presencial, o sigui real, no? En tres dimensions, on els alumnes poden posar les seves notes, he vist això, està passant, i és una bústia anònima, en què no hi ha ningú, no?, que estigui signant. Llavors, el que jo reforçaria és com veure totes aquestes parts implicades, que cada una té un patiment, perquè, repeteixo, si estem acusant amb el dit de que un és el dolent i, per tant, se l'ha de castigar, i l'altre és la víctima, per tant, pobreta, no es pot defensar, estem d'alguna manera perpetuant l'estructura del patriarcat, que és una estructura que valida que hi ha algú que té més poder i que esclafa a un altre que en té menys, no? Llavors, per mi la solució passa per poder acompanyar aquesta persona que està agredint en el seu dolor i poder ajudar a que la que hi ha al seu costat, siguent agredida, s'empoderi, pugui dir que no i que entengui que el límit el cuida. Però clar, com deia abans, no, tot això per mi és una conseqüència de patrons que ja s'estan donant a casa. O sigui, una persona en una situació de bullying, estigui en el lloc d'agredida o agressora, no surt com un bolet. És una conseqüència d'alguna vivència que ja porta una història darrere, no? I la història que més ens pesa és la història amb la família, perquè és allà on conformem les nostres bases de la personalitat. Així que jo animaria molt a mirar-ho des d'aquest punt de vista i poder fer feina perquè tots aquests patiments surtin a la llum i que tot això s'erradiqui, i que també penso que aquesta situació d'agressió tant a l'escola com a les feines és un retrat de la nostra societat. O sigui, el que passa a l'escola i el que passa a l'institut, no? Llavors, poder ajudar amb el que està passant a darrere pot canviar aquest retrat que tenim.
Per un futur lliure de bullying, avui n'hem parlat amb la Lara Terrades. Una forta abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
I la setmana vinent, com prevenir el suïcidi de menors? Us deixem amb Aina Coda, tu i jo. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent.
Un pis menut amb un gran terrat que es va fent més gran amb el pas del temps. Que tot ho va canviar, sabor caviar, un gust intens. M'entens quan calla, t'agrada observar. Vull fer-te parlar, per escoltar la teua veu. Ara puc afirmar que no eres Déu, perquè en tu sí, crec. Te tinc amb pam de nas, con charango, com miraria un quadre de Picasso en el Prado. Agafem uns tàpers i fem un pícnic, pasta al dente i de fruita amb mango. Planasso, no culpem a la sort, havia de passar, i ho sabem els dos. Amb tu ho he guanyat tot, i no parle de premis ni res d'això. He guanyat el que estava perdent, les ganes de fer música per ensenyar-la a la gent, les ganes de ser única i crítica al mateix temps. Ja no vull ocultar res, i seguim volant i es fem més grans per damunt del món, no volem baixar.
canvia des de ciutat, tant el sistema que ens dona igual. La gent ens mira, cantar i ballar, i nosaltres no volem parar, parar ara, papa. La gent ens mira, cantar i ballar, i nosaltres no volem parar, parar ara, papa.
Tu de les Terres de l'Ebre, jo de la Ribera, tu tant de Platja de Pedres i jo tant de la d'Arena. Per la bona paella, tot és pa mosatros, agafa la cullera. Pugem al castell i mirem aquella estrella. Té nom de la teua gata i brilla més que Las Vegas. Ens il·lumina la cara, el temps se para, vivim l'ara. Accelera, estem en carretera, com Natas i Waur, com Ajax i Proc, com Messi i Antonella, com Gabriela i Troy, com dos llodrigues que s'agafen.